4 minuts, ara comença el programa L'Aviador i nosaltres tornem a les 7 amb l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
La sisena edició del Menorca Dogfest, microteatre, espais no convencionals i una de les participacions balears al Festival de Sitges. Benvinguts a l'Aviador. L'actual edició del Menorca Dogfest ha començat i presenta 24 pel·lícules, 10 exposicions i també 10 conferències, a més de moltes altres activitats que tot d'una repassarem amb Cristian P. Coll i també amb el fotògraf David Arquimbau. Seguirem amb propostes de microteatre, en aquest cas a les Bodegues Ribas, a Consell, i també altres propostes escèniques que avui mos duen Javier Matesanz. I per acabar, dos membres del col·lectiu Nit de Matances, escrit amb Z, que demà parteixen cap a Sitges per presentar 4 curtmetratges de terror i, a més, duen entre mans una campanya de micromecenatge. Són les 6 i 6 minuts. Amb Andrea Sánchez al control, arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Com us dèiem, entram ara en matèria en aquesta sisena edició del Menorca Dogfest, que va començar fa uns dies, però que encara té setmanes per endavant de totes aquestes propostes i encara algunes més. Saludam en primer lloc el seu director, que és en Cristian P. Coll. Com estàs, Cristian? Benvingut.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
Una sisena edició que, la veritat, fa sensació que em dugueu moltes més, no? Tan heu arrelat en el públic. Com vos trobeu i com se presenta aquesta?
Bueno, aquesta setena, no la sisena, la sisena va ser el 24, és una edició molt especial perquè seguim un poc amb la línia dels altres anys i consolidant els espais expositius, ampliant els espais expositius, i bé, amb il·lusió que la gent disfruti i que els documentals serveixi per a alguna cosa més, eh?
Clar que sí. Idò, volen saludar també un altre dels convidats que mos acompanyen, que també és, en certa manera, protagonista d'aquesta setena edició, que és en David Arquimbau Cintes, un fotògraf que participa a diferents vessants d'aquesta edició. Com estàs, David? Benvingut.
Hola, bona tarda, Mònica, com estàs?
Molt bé, contents de poder parlar amb vosaltres. David, com dèiem, tu participes, i a més ara justament és també un tema d'actualitat, no?, en aquesta, una de les exposicions col·lectives que parlen i mostren aquestes imatges de la Dana de l'any passat, que també vareu patir a Menorca, no?
Exacte, sí, ja és una exposició col·lectiva amb la qual jo participo amb unes imatges del dia després de la Dana que va haver-hi a Mercadal.
Clar, deia que justament ara acabam de passar tota aquesta situació a Eivissa i justament pels pròxims dies també se torna a anunciar, sobretot també a les Pitiuses, no seria tant el cas de Menorca, però aquest seria un dels exemples, no, de qüestions i temes que han de quedar documentats per poder millorar i fer les corresponents denúncies, no? En aquest sentit, parlam d'un dels vertaders objectius, no?, de la fotografia i el documental.
Bé, en definitiva, la fotografia està aquí per donar testimoni i qui tingui que agafar i així fer mesures, doncs ja sap el que li toca, no? Però com a mínim, el testimoni aquí està, no? Llavors, a vegades també sempre hi ha aquella cosa perquè no torni a passar, perquè no torni a passar, però desgraciadament torna a passar, no? Però sí que és cert que sí, ens sentim d'alguna manera responsables de poder com a mínim documentar i deixar testimoni de tot això, perquè va ser complicat en el sentit de que realment arribar va ser complicat, saps? Vull dir, els mitjans tens que buscar tota la vida i bueno, també és cert que el fet de les noves tecnologies també ajuden bastant allà no arribem nosaltres, doncs també donem un cop de mà, saps? Amb poder documentar imatges que nosaltres el primer dia no vam poder arribar.
Ja. Idò, bé, és una d'aquestes mostres. Seguirem parlant també amb en David, però tornant també en Cristian, que té aquesta visió més global del que heu volgut incloure a la programació en aquesta setena edició d'enguany. Conta-mos un poc, què en destacaries? Quina és la línia d'enguany, Cristian?
Bé, enguany hem fet, ja ara estem un poc a l'hemisferi del festival, vam arrencar amb exposicions, i per nosaltres el festival és una eina més educativa perquè pugui ser útil per la societat, i la societat mallorquina en particular, i van començar les exposicions dels Premis de Joan Kenya de fotografia humanitària que estan demarcades dins el projecte Aula DOC, que és un dels projectes més importants que tenim en el festival, perquè fa arribar la fotografia, el cinema documental en els centres educatius de Silla i poder reflexionar a través de la realitat, no? I a partir d'aquí, pues, arrencar exposicions d'autors també, desconeguts, mostrar obra nova, com aquesta exposició col·lectiva de Sadana, però també aquesta exposició es posa en contraposició amb Sadana de València, del mes d'octubre, que també està en el mateix espai, a Can Àngel, a Mercadal, i es pot fer un recorregut per les dues danes que van passar en pocs mesos de diferència, i doncs similituds, i hi ha connexions, hi ha una proposta d'artistes visuals, i bé, i després de fer estrenes, proposar pel·lícules que sempre vagin acompanyades de col·loquis, que vagin fent un poc repàs de l'actualitat i de temes que importen a els documentalistes, no? Que són gent molt implicada, són gent que moltes vegades fan la feina per vocació i que proposen documental, ja sigui en format fotografia o en format cinema, proposen documentals que tenen, ja siguin reivindicatius o que tenen un caire més d'autor, però que expliquen coses sobre ell, sobre el seu entorn i sobre la gent que ens envolta, i això és un pot ser línia del festival, no? I ara, el cap de setmana aquest, és un cap de setmana molt, molt intens, perquè hi tenim les jornades professionals i ens trobarem gran part del sector dels documentalistes de les Illes Balears amb unes conferències, i podrem veure els curtmetratges seleccionats en el Premi Ullastre, que és el premi més important, i també optaran a Premi Balear, i seleccionats, hi haurà un seleccionat per participar en els Premis Fugat. Vull dir que tenim un cap de setmana ben intens amb un munt de pel·lícules i bé, això és un poc el millor del festival, no? És un festival que, com que té fotografia, dura molt, perquè té exposicions, clar, i que anem intentant recolzar ja siguin els cineastes com el sector.
I també molt interessant, tot i que tot això en certa manera ve promogut des d'Esfar Cultural i teniu la seu moral en Es Mercadal, es vela que també vos heu descentralitzat molt i arribau a espais pràcticament tota Silla, no? Cosa que entenem que també és molt important.
Sí, perquè el projecte del festival és un projecte que és necessari que arribi un poc a les arrels, no? Perquè el documentalisme explica coses i pot fer reflexionar i fer feina a través d'aquest projecte educatiu que tenim, que és un poc la clau, no? Sense projecte educatiu no hi hauria festival. No, no és un festival d'Estora Roja, és un festival que té a veure amb l'actualitat, és un festival que té a veure amb recolzar la creació contemporània i és necessari que arribi a tota la illa, no? I també Menorca és una illa petita i per qüestió d'espais és necessari també anar a altres espais fora de Mercadal perquè no hi cabem, tenim un poc col·lapsat el poble.
No, però està molt bé perquè, com dèiem, així arribau, també entenem a molta més gent. Un dels actes que ja ha tingut lloc, David, és la presentació d'alguns fotollibres, entre els quals també el teu, que té un títol molt suggerent, que és aquest, justament, que parla que Sant Lluís no és Missouri, i on trobem també fotografies molt interessants. Pots explicar un poc quin és el contingut i què has volgut mostrar de tantes i tantes fotografies que fas i que entens?
Bé, la història de Sant Lluís no és Missouri té l'arrel un poquet en preservar les nostres tradicions i el nostre manera de ser d'un poble tan petit com Sant Lluís. I l'història concreta ve de l'època de la bombolla immobiliària, quan van voler fer un gran centre comercial a l'entrada del poble, que 25 anys després allà està, amb runes que donen la benvinguda al poble. Per què no és Missouri? Doncs bé, perquè segurament si haguessin fet aquest centre comercial al Sant Lluís de Missouri, als Estats Units, que hi ha 3 milions d'habitants, segurament hagués tingut èxit. Però un centre comercial d'aquestes dimensions a un poble tan petit de Sant Lluís, que són 7.000 habitants, doncs clar, és un projecte sobredimensionat que ha passat el que ha passat, no? I d'alguna manera aquest llibre, el que recollir també és de recollir, diguéssim, aquelles destrosses o aquells desastres que es van produir durant la bombolla immobiliària. He volgut recollir el Sant Lluís de sempre, no? El Sant Lluís d'anar a romandre al litoral, el Sant Lluís de les nostres festes, el Sant Lluís de les nostres botigues, etcètera, no? D'alguna manera, amb la imatge amable, reivindicar que no volem ser gentrificats, no? Ni volem ser sobredimensionats. Aquest és, diguéssim, un poquet el concepte, no? Mm-hmm. Llavors hi ha un recorregut des del 2005, aproximadament, fins al 2022, d'imatges del municipi, no només del poble, sinó d'aquests petits nuclis que estan a la costa i aquella manera de ser ben nostre.
David, també, clar, publiques fotografies a diari, imagino que en deus fer moltíssimes més i en selecciones. No sé si això d'alguna manera te bloqueja la teva creativitat o realment te sents molt lliure. I hem trobat també aquestes etiquetes que vas posant fora de la plaça o també queridos turistes. Clar, tot això m'ha fet pensar que tal vegada Menorca seria l'illa a la qual aquest turisme de masses a arribar més tard, no?, en comparació amb Mallorca i amb Eivissa. És difícil fer fotos sense turistes?
Bé, és difícil fer fotos sense turistes, però a mi realment m'agrada documentar el que veig, saps? Vull dir, segurament les que són sense turistes són les que me demanen per encàrrecs, no? Per guies turístiques, si tu vols, o per postals, o... Però realment el turisme, la petjada del turisme i de l'indústria del turisme és bastant inevitable, existeix i jo intento reflexar el que veig, no? Fer postals és difícil, realment, saps? Però tampoc és el que més m'interessa, com altra banda.
Ja.
M'interessa més això, no? Tenim això, aquest és el nostre, no?
clar, mostrar aquesta realitat, no?, del dia a dia, documentar-la al cap i a la fi.
Exacte.
I de parlar del Menorca Dog Fest, justament a conversar amb en David Arquimbau, que participa de diferents maneres, a exposicions, també ha presentat aquest àudio, perdoneu, aquest fotollibre, però com us explicava en Cristian, aquest cap de setmana hi ha plats forts pel que fa a projeccions, a part de les pel·lícules, també tenim la projecció dels curtmetratges, i no sé si voldries destacar, Cristian, alguna data per la que encara quedin entrades tal vegada, o alguna ocasió concreta, perquè també m'ha cridat l'atenció això, que mireu de combinar també creadors, artistes que venen de fora també amb els que teniu a Silla, a Menorca.
Sí, per nosaltres és important explicar el que passa a Menorca a través de la fotografia i cinema documental, però també el que passa en el nostre entorn, no? I presentant pel·lícules també estrenes que venen de fora, i doncs, també és interessant conèixer aquestes pel·lícules i aquests projectes fotogràfics. Nosaltres enguany tenim una col·laboració amb una illa veïna, tenim Silla convidada a Cerdanya, i per tant hi ha exposicions, hi ha performances audiovisuals, projeccions de documental, hi haurà activitats tot el cap de setmana, i bé, aquest dijous s'estrenam una pel·lícula en col·laboració amb la casa vostra, no?, amb Videotres, que és Un ram de locura, que és la pel·lícula de la trajectòria de, ja t'ho diré, de grup que ha marcat tota una època la música menorquina. I després, la setmana que ve, pues, seguim més estrenes, La fibra sensible, que és una pel·lícula que també té una part de coproducció menorquina, i bé, jo convido que sobretot vagin a l'Espremi Lastre, que segur que encara hi queda poca entrada, perquè la sala és gran, i l'Espremi Lastre, amb sessions d'una hora, veus molt de projectes, veus moltes pel·lícules d'arreu del món, on de les 16 que es projectaran, n'hi ha 4 que són balears, que també opten en el Premi Balear, a part d'optar en el Premi Gullastre. Vull dir que és un cap de setmana de cinema, d'aprendre d'uns dels altres i de gaudir.
Carai, que bé. I, David, de tot el que han dit, a part crec que participes a una altra mostra amb una fotografia de muntanya.
Sí, això va ser... Me vaig apuntar al concurs de fotografia, diguéssim, de muntanyisme, senderisme, i bueno, participem amb una imatge molt nostra, que és una fotografia que es diu Fills de la Tramuntana, i més menorquina no pot ser, no?
Que bé, i d'una altra mostra, tu, a part de passejar, entenc també per les exposicions, t'interessa també la part de les projeccions aquest cap de setmana?
Sí, per supost, vull dir, penso que és una gran sort tenir el que tenim amb el Menorca Dog Fest, perquè és l'única oportunitat que tenim a Menorca, doncs, tant d'exposar els creadors i els autors com de veure coses, diguéssim, que ens venen de fora o de companys d'aquí, no? I, evidentment, no ens ho podem perdre, això.
Que bo, i aquesta estrena serà simultània en el Teatre d'Esborn, a Socimax, i també a la sala multifuncional d'Esmercadal. I bé, ja veurem, ja se sap quan s'emetrà per IB3 Televisió.
No, encara no ho sabem.
I hauran d'esperar.
Serà temps, perquè és una pel·lícula que farà circuit de festivals, i ara, bueno, s'estrena de la pel·lícula, però només es pot veure en el festival. Vull dir que... Sí que hi ha poques entrades d'aquestes, això sí que, sí que anem un poc justos, sobretot a Ciutadella, i bueno, sí que poden trobar entrada a Moll i a Mercadal.
Que bé. I llavors, a part de tot el que haurà, com dèiem, això s'estira en el temps, encara haureu d'inaugurar una altra exposició a partir del 24 d'octubre dedicada també a Altars Profans, és el títol d'aquesta obra de Toni Catany, que també mostrareu.
Sí, bueno, des del festival tenim una línia clara de crear xarxes col·laboratives entre diferents entitats, espais, que fan feina amb la fotografia o amb el documentalisme, i una d'aquestes entitats és el Centre Internacional Toni Catany, Centre Internacional de Fotografia Toni Catany, i en col·laboració amb ells, pues, fem una cloenda de festival amb aquesta exposició, que tant aquest any crec que és la primera vegada que ve a Menorca. És un premi nacional de fotografia que pot exposar a Silla a través del festival. Estic molt content de que sigui una exposició de cloenda de festivals a Sant Antoni Catany enguany.
Que bé. I una altra mostra que des d'aquí també m'ho faria moltes ganes és aquesta que se mostra també en Esbar Cadal, en Esbar Poques Soltes, en Esbar Can Bep i en el carrer del Mig, de música, teatre i festes a Menorca del 73 al 79, amb fotografies de Josep Vidal Hernández, que segur que també pinta molt bé i que romandrà obert encara molt més temps, no? Fins dia 25.
Sí, aquesta també és una altra mostra que fem, que cercam sempre col·laboracions amb entitats, i l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca és una entitat que sempre tenim de sa mà per fer segons quin tipus de mostra. I enguany hem fet una mostra sobre aquest fotògraf, científic, divulgador, una persona de referència a la cultura menorquina al segle XX, que era molt, molt aficionat a la fotografia i que quasi, sense adonar-se compte, també va formar part de les històries de fotografia de Menorca, no? I dins el festival, doncs, aquestes figures sí que ens estem recuperant, intentant que la fotografia més humanista i la fotografia més de proximitat també arribin al públic, que també és una manera de que el festival s'obri a tot tipus de públics, no?
Que bé. Idò, això mos explicava en Cristian P. Coll, que és el director del festival, i volien també, ja que hem parlat d'algunes mostres, també destacar la col·lectiva, la qual trobareu també sobre de David Arquimbau, d'Anna Paula Jaume, Anna Loc Resistants, i també una instal·lació audiovisual d'un col·lectiu que se diuen Onion i que podreu veure a Can Àngel, en el Mercadal, també fins dia 25. Cristian, moltes gràcies, que sigui tot un èxit, i ja haurem de tornar a xerrar quan sigui la vuitena edició, si no és que xerram abans de com ha anat aquesta setena del Menorca Dogfest, i també encantats de descobert també sobre d'en David Arquimbau, el qual també trobau a les xarxes i a la seva web, i podreu trobar tota aquesta informació. Moltes gràcies i que vagi molt bé tot el que queda encara.
Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Mònica.
Gràcies a tots dos. Adéu.
Adéu.
Temps que tanta l'atac. Ei, Joan, darrere la teua mirada tens un cop amagat. Ei, Joan, pujol de pa apuradat, de mal estat, l'has mostraïda a un jardí de
Lletres Ràdio és actualitat. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques.
Comarques, de dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. L'Aviador.
Les 6 i 28 minuts, arribem ara al moment d'aquesta secció dedicada també als espais escènics i també a tot el que se fa en aquests espais amb en Javier Mate Sanz. Com estàs, Javi?
Molt bé, bona tarda.
I aquesta setmana hi ha moltes coses, no?
Cada setmana hi ha moltes coses. Que quan bé. Comença la temporada teatral és un noturà i bueno, que ens fa molt feliços, a més.
I també ens agrada veure, sentir que aquestes propostes que feis de microteatre surten dels bars i arriben a llocs no convencionals o no esperaríem d'entrada.
Aquest va ser el punt de partida o el punt d'inspiració del teatre de barra i anem allà on ens demanen o allà on imaginam, no? Anem variant de puestos, vam néixer pensant en els bars, però qualsevol puesto és bo per dur la cultura, per dur el teatre en aquesta fórmula, en aquest petit format, no? I dissabte 11, feim una matinal a un d'aquests puestos meravellosos allà on molta gent no espera trobar-se a teatre, però aquest dissabte se'n trobaran i són les Bodegas Ribas de Consell. I tenim aquí al telèfon en Araceli Ribas. Com estàs?
Hola, molt bé.
Què tal? Hola, Araceli, benvinguda.
Que és la que mos rebrà a les Bodegas en Ribas per fer un tast de vi, evidentment, una visita guiada per les instal·lacions del celler, i serà l'anfitriona també de tres peces de teatre de barra. D'on surt aquesta iniciativa, Araceli?
Bé, jo te diria que el teatre i una barra, vosaltres els heu unit, i el vi i una barra també. Tampoc estan molt allunyats. Per tant, una cosa ha duit a l'altra. Aquesta és una idea que varen tenir per com a donar diguéssim un nivell més, sublimar el que és l'experiència d'estar dins s'ha de disfrutar de veure una obra de teatre.
És que mira, moltes vegades la gent quan parla de teatre breu i tal, no sé què, surt el dir, no, és una fórmula diferent, un format petit, és com un tast de teatre, no? Doncs mira, nosaltres fem aquest tast de teatre, tu mos ofereixes el tast de vi, ho juntam i tindrem una matinal extraordinària. Però espera, deixa'm dir una cosa que mos vas proposar tu, que la gent que mos està escoltant ara dirà el telèfon...
Jo diré el telèfon. Exacte. I les condicions, que és que la primera persona que telefoni s'endurà aquestes dues entrades que mos regala en Araceli de Bodega Ribas, precisament per anar en estast matinal, dius.
Sí, en aquesta activitat... Que
dissabte a les 11.
A les 11 comença el teatre, a les 10 i mitja comença la visita guiada, no és bona, Araceli?
Exacte. L'experiència consisteix en una presentació de celler a les 10 i mitja i a les 11 comença l'experiència d'unir teatre i vi. També donarem una mica de tast de productes balears, de formatges i altres coses.
Perquè si no vaig errat, com que tenim tres peces, a una la gent durà a la mà una copa de blanc, a una copa de rosat i a la tercera una copa de negre. Una cosa així, no?
Exacte.
I a més heu cercat tres espais...
Es vi el prendran mentre vagin sobre.
Efectivament. Un segon, abans de continuar, Mònica, vinga, cita la gent, obri portes al concurs.
Idò, heu de fer molta via i heu de telefonar si voleu anar en aquest tast de microteatre i de vins a Consell aquest dissabte a les 10 i mitja. Heu de telefonar al 971-13-9900 i ho repetim, 971-13-9900.
El primer que cridi té dues entrades per cortesia de Bodegas Ribas i podrà fer aquesta visita guiada pel celler, fer un tast de vi i un tast de teatre de barra. Araceli, conta'ns quins són els tres espais de la Bodega Ribas que veurà la gent, que visitarà i que albergaran les obres de teatre.
I pels que no coneguin el celler, tenim la part més antiga, que és de l'any 1711, i allà, en el pati on antigament entraven a comprar vi granel, allà farem una de les obres També tenim un espai contemporani, que és una bodega que va projectar i construir l'arquitecte Rafael Moneo.
Que Déu-n'hi-do, nivelazo, eh?
I la tercera tindrà lloc a la casa familiar, que també és un espai que dona peu a fer una obra de teatre i és un espai molt íntim.
Clar, és que tu has dit, construïda l'any 1711. 10 generacions de la família Ribas, tu ets la darrera de moment, al capdavant d'aquest celler, no? 10 generacions des de 1711 fent vi, crec que al principi també hi havia, no sé si cibada, blat, no? Hi havia, però i finalment avui en dia és bodega de vi, això ho vaig veure a la vostra web, que se pot també visitar, i la part més moderna dissenyada per en Rafael Moneo. Això jo crec que molta gent no ho sap, no? I ho podrà conèixer aquest proper dissabte de matí. Anem a dir quines són aquestes tres peces que podrem veure. El bar, no? A la part, com l'has definida tu, que és la part antiga de la bodega, no? Només entrar, és com una terrassa molt, molt guapa, molt, molt tradicional. Aquí es podrà veure Llengo amb tàperes, que és el clàssic, ja que és la part antiga de la bodega, doncs el clàssic un dels clàssics del Teatre de Barra, que té ja més de 11 anys i encara la fem perquè és molt i molt divertida, una peça d'en David Mataró, que interpreten Aina Cortés i Toni de Los Ángeles. Després anem fins a Moneo, la part més moderna, la bodega que va dissenyar Moneo, i aquí veurem Abril, escrita per Rafael Gallego, Ferran Bex la va dirigir, i Aina Suasaga i Santi Zelaya ens la conten. Aquesta, a més, se diu molt per aquest dia, perquè estan allà a una taula fent una copeta de vi, els dos a la ficció, dins dels seus personatges fan una copeta de vi, mentre mos parlen d'un argument una miqueta més dur, més trist, més dramàtic. Hem de compensar, perquè Llengo amb tàperes és tot riure. I finalment, a la casa familiar, el retorn d'Ilsa, que és una paròdia amb un to, amb unes gotetes de plantejaments feministes, una paròdia del final de Casablanca, més clàssic no pot ser. Ja Josep Mercat la va escriure, dirigida per Àlex Tejedor, interpretada per Miquel Àngel Torrents i Carme Serna. Un programa d'allò més variat, que va des de la rialla loca a la tristor més existencial, passant per la comèdia clàssica. Així que, com van les ventes, Araceli?
Més o manco estem a un 60%. Mos queda encara... Bé, també vos he de dir que han decidit fer un format petit, que la gent se pugui apropar molt en els actors, que pugui estar ficat dins sobre, que pugui estar en contacte també amb l'equip de la bodega. I no queden moltes places. Encara que quedin 40%, això vol dir que queden poquetes places.
Digue'ns on s'han de comprar.
Se poden comprar a través de Tiquet i Bé i també se poden comprar a Bodega Ribas.
I és un preu únic que inclou tot el que hem dit, la visita al celler, les tres obres de teatre i el tast. No es veurà.
Exacte.
Beníssim. Hem de dir que hem tingut moltíssimes telefonades a tothom. Moltes gràcies. I finalment tenim una guanyadora, que és n'Helena Ribas Torres. Mos ha assegurat que no és família
Helena
vostra.
Helena Ribas.
Saps qui és?
No sé qui és, però, ja, més, però més casualitat impossible. Menys
si serà cosina vostra, però m'ha assegurat que no. Idò, Araceli, moltes gràcies. Esperant que aquesta iniciativa sigui només la primera vegada que la duis a terme i que m'esclau aquesta combinació de teatre amb el vi, amb allò que oferiu i també en tota aquesta part cultural que mos explicava en Javi.
Exacte, i ara en acabat contactant-me una altra vegada amb tu perquè apuntis aquesta Helena Ribas, coneixeràs una tocalla de llinatge.
Jo li passaré tot.
I així que li esperin les entrades allà a la porta del celler aquest dissabte a les 10:30 del matí.
Que bé, idò, Araceli Ribas, des d'aquestes bodegues, moltes gràcies i esperant tornar a conversar moltes vegades més sobre futures representacions. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Salut.
Gràcies, adéu.
Adéu.
Aquesta era una de les propostes que mos duen Javi, però n'hi ha més, no?
Sempre, sempre n'hi ha més, i aquesta és especialment estimulant. És escènica, sí. Teatre només, no.
Ah.
Perquè tenim amb nosaltres, la presentem ja, Anna Maria Vilalta. Bona tarda, com estàs?
Benvinguda.
Que hola,
és la creadora, la de la idea original, però aquí entra molta gent. Mira, abans de començar parlant tu, el desig, vaig a definir-ho tal qual mos ho posava aquí, perquè al final és la millor manera. Un espectacle musical i, a la vegada, un recital de poesia amb el lloc de la interpretació i amb una posada en escena ideada en consonància. D'aquesta manera se fa un recorregut per diverses veus de dones poetes que parlen del desig.
Exacte.
I aquí hi ha de tot, desig, evidentment.
Sí,
ho du al títol, però a més hi ha teatre, hi ha música...
Sí.
Hi ha dansa o no? T'atreveixes a dansar o no?
Pues hem estat a punt, però ho hem deixat en moviment escènic.
Jo t'he vist dansar altres peces.
Ja ho sé,
no,
ja ho
sé. No hagués estat estrany.
En aquesta, quasi.
La idea original és teva.
Sí.
D'on surt? De la poesia, suposo,
sí.
i de la veu femenina, clar.
Sí, però... exacte. Bé, jo, a part d'actriu, tu crec que ja ho saps, jo he estudiat filologia, tinc un doctorat en poesia femenina, i bueno, durant els anys d'estudiar el doctorat vaig connectar molt amb tot el que era la literatura femenina, en concret la poesia femenina de les dècades posteriors a la postguerra, no? I un tema molt tabú a la poesia, entre d'altres, és el tema del desig. I quan apareix, sempre ha estat plasmat des d'un punt de vista d'una veu masculina, d'un poeta masculí, d'un autor, d'una veu...
És el que té el passat, el pes masclista...
O
masculí,
sí.
Masclista i masculí, però bueno, del passat, però que amagava moltes vegades les veus femenines.
Exacte, i tots sabreu que quan vos trobeu un text, ja sigui un poema, que és de lo que se tracta aquest espectacle, o un altre, que una dona s'atreveix a parlar de certs temes que normalment són plasmats des de veus masculines, des d'autors, a tots mos crida molt l'atenció. I amb els poemes que xerren del desig, i saps que és una dona que ha escrit allò, impacta més. Impacta, és més novedós, parla de coses que igual mai havien sentit i hi ha una... Com ho diria? Com una... Se reverteix un poc les idees, la perspectiva de lo que pot ser el desig, vist des d'un home o des d'una dona.
D'aquí sorgeix la primera idea, que és la teva, però després vas involucrar, veig la veu, interpretació i la idea original, com hem dit, però vas involucrar en Álvaro Vigara, que també és veu, composició musical i creador de l'espai sonor, na Carme Serna, també amiga nostra, que va fer la dramatúrgia i la direcció d'intèrprets, i en Pau Pasqual, direcció artística i escènica. Com els hi transmets la teva passió per aquest tema de la poesia? Se pot dir poeteses? Perquè dones poetes, però poetessa és correcte, no?
En català diria que també. En castellà segur que sí. Poeta o poetessa. El que passa... Poetissa, perdó. El que passa és que he de dir que a les poetes no els agrada que els diguin poetissa, perquè no els agrada aquesta diferenciació. Soy poeta, pues femenina, ja està. No fa falta que me reivindiqui més.
Per cert, abans de continuar, dic que estem parlant d'això, perquè a part d'una residència artística del Teatre Principal de Palma, i que vareu fer també al Teatre del Mar, ja heu fet com una preestrena a Santanyí.
Sí.
Però ara...
Un work in progress,
més bé, work in progress. Però ara l'estrena, com Déu mana, dia 24 d'octubre, que això és divendres qui ven, no?
No, mos falten dos, sí.
El Maruja Alfaro, i després el 26, el diumenge, a Esporles. Això ja són funcions amb la peça acabada.
Sí, ara començam amb l'estrena, el Maruja Alfaro, amb l'Ajuntament de Palma, gràcies a en Rafael Brunat, i després ja començam la gira oficial, després de l'estrena, amb Esbola d'Esporles, correcte.
Encara em costa dir el Maruja Alfaro, que adoro aquesta actriu, però el mar i terra de sempre, i ara lo de Maruja
Alfaro. Bueno, perquè en realitat és teatre Maruja Alfaro, mar i terra.
Mar i terra, sí, ho han mantingut. Sí. Bueno, digue'ns, com vas involucrar en aquests companys, aquests artistes que t'he comentat?
Val, doncs és curiós, no?, perquè he funcionat d'una manera diferent que no ho havia fet abans. Jo he tingut companyia de teatre, però aquesta vegada hem anat pas a pas, és a dir, he anat afegint elements a la meva idea original a poc a poc, és a dir, el primer va ser en Álvaro Vigara, perquè és músic, han treballat plegats, en Álvaro me va dir que sí, que endavant.
També és filòleg, no?
És filòleg també, sí, ell és filòleg, també és un gran pianista, a part del seu grup de música, faré un parèntesi, Cómodo García, un gran que ara treu disc. Si m'escoltes, estarà content, no ho sé si m'escolta, que està per Madrid fent gira amb el nou disc. I després vaig afegir en Carme Serna i en Pau.
amb funcions diferents. És molt important perquè han arribat a Sena, Carme Serna i en Pau Pasqual com a dos directors, però cada un en les seves funcions. El director, ho has dit beníssim tu, Javi, en Pau Pasqual és el director artístic i escènic, i en Carme Serna me va ajudar, que això van ser hores i hores de xerrar juntes, per fer la tria definitiva de poemes i donar com un fil conductor. Clar. En aquest projecte.
I que tot s'arrodoneixi i se converteixi en el desig. Per sí. cert, amb veus de dones poetes en català, en castellà i en portuguès, perquè és quasi una segona llengua teva.
Sí, sí.
I n'hi ha pues, poemes de Begoña Pozo, Cris Linsà, Mireia Companys, Anna Rossetti, Ada Salas, Josefa Parra, Glòria Fuertes.
Fuertes.
És el amor poètic sí. de la meva vida. Maria Teresa Horta i Hilda Hilst. Aquesta és la tria definitiva que vas fer una mica amb sí. na Carme.
Hem afegit a Mireia Calafell, que és una autora, una poeta catalana, que també fa concerts recitals i fa poc estic molt contenta, però ens ha donat el vistiplau també per emprar el seu poema.
Bueno, m'encanta que estigui aquí Glòria Fuertes, perquè ha estat sempre una lluita. Hi ha molts deien que com que t'agrada Glòria Fuertes, però si eren com contes per nins, una cosa ingenua, tontorrona. No. Mare meva, que poc coneixeu sí. i que poc criteri dir això.
Sí.
Jo amb Glòria Fuertes he plorat, he rigut,
sí,
i m'ha corprès d'una manera. Sí. Jo me'n record a poeta de verso en pecho. Poeta de verso en pecho, ese libro. Tenía ella un poema que es de ella, Niños de Somalia, que me va a dejar congelado. Sí. No sé si yo, bueno, mira, es así, ¿eh? Niños de Somalia. Yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos no.
Exacte.
Toma.
Sí, sí, sí.
Si això és una bromita, si això és una sí, cosa exacte. Ingenua, si això és una cosa naïf, que me vinguin...
Sí, sí, sí.
Aquest era el poema. Jo amb aquest poema m'ho vaig quedar flipat.
Sí, sí.
Una dona que molta gent ha menysprejat, com li ha rebaixat el seu nivellàs que tenia com a poetisa.
Sí, sí. Però... Ara s'està reivindicant molt això, perquè a part de publicar els seus poemes i contes infantils, s'està a la part publicant tota la seva obra per adults, i és una brutalitat. I és el que tu dius, te fa plorar i te fa riure a la vegada, que això és difícil.
A la vegada, era tremenda. Clar que també tenia un físic que l'acompanyava.
Sí.
Era una dona que a la tele feia per nins, i jo pensava,
sí.
quina por. Una dona en aquells temps franquistes amb
sí,
corbata.
Sí, 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 sí.
Era un personatge
pues,
que s'ha de reivindicar
sempre. En el nostre espectacle sentireu una Glòria Fuertes, hem agafat un bocí d'una entrevista seva, i és un moment molt emocionant, que fins i tot n'Álvaro Vigara un dia se me va emocionar, me diu, m'he emocionat hoy jo i todo, perquè sentia una Glòria Fuertes amb aquella voz, aquella manera de dir les coses tan natural, tan sin decoració, nada, i ale, venga. I a part tenim un poema seu també, i les dues coses són moments molt emocionants de l'espectacle, perquè ella és molt emocionant. Ella arriba molt.
Pues. Llavors, tu com definiries? Jo he definit el que posava aquí al programa, però que és un espectacle multidisciplinar, però què preteneu? Què preteneu? Perquè no és entreteniment, diguem...
No és una obra de teatre.
No.
A mi sempre m'acosta també quan li vull explicar a algú, perquè crec que és un format bastant original. No, perdó, per fer-ho més interessant, però ho és, perquè no ho sé molt bé jo tampoc com definir-ho. És un concert, però no és un concert 100%. És un recital, però tampoc no és un mero recital. Té interpretació, té tot un joc d'il·luminació molt complet, que en aquest sentit també és original. Hem invertit moltes hores, molt de temps, molt d'assajos per jugar amb els llums. Vull dir, la meva interpretació, els meus moviments com a intèrpret van en funció de la llum, dels llums que emprem a l'espectacle. I tot l'espai sonor també és original i ha duit dies i hores de composició original.
Jo només hi ha una cosa que no m'agrada del desig aquest, és que te va impedir fer teatre de barra en nosaltres.
Me recordarà sempre.
Bueno, hi haurà més desitjos i més teatres de barra,
seguríssim. Sí, sí, sí.
Però bueno, recordem això, que d'aquí dos divendres, el dia 24 d'octubre, al Maruja Alfaro Mar i Terra, Teatre Municipal.
A les 8.
Gran estrena. Sí, ja deuen estar a la venda les entrades.
Sí, ja estan a la venda. De fet, ja s'han començat a vendre...
Palma.cat i...
S'han començat a vendre molt ràpid, la veritat.
I després, el 26, que és diumenge, a Esporles. Repetiu. I després esperem que hi hagi una llarga trajectòria. Idò, moltíssimes gràcies per haver vingut.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies. Bueno, com va anar la residència? Perquè ara
fer
aquest Work in Progress, la gent va connectar, ara va aconseguir els objectius d'això.
Totalment. I el Work in Progress, vamos, va ser com un bolo, perquè la sala pràcticament plena. Va anar molt bé. El Teatre del Mar, un 10, en aquest sentit.
vos desitjam molta gràcies. Merda pel desig.
Moltes gràcies, gràcies Javi. Marian. Gràcies.
Que bé. Idò, com deia la Marian, encara queden entrades, però sí. Nou de Badà. Això serà a les 8 del vespre, dia 24, en es Maruja, Alfaro, Mai Terra. Moltes gràcies,
gràcies
Marian.
Mònica.
Moltes gràcies, Javi, per haver vengut. Fins dimecres que ve.
Dimecres que ve.
Molt bé. Idò, nosaltres feim una petita aturada i feim ja una prèvia del que se començarà a trobar a partir de demà, el Festival de Sitges.
Ràdios, coneixement.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoyeta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
I clar, hem de posar música de terror per parlar del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Demà s'inaugura i, a més, tindrem en David Valero, que altres vegades també mos ha fet algunes cròniques, i demà mos parlarà també amb qualque protagonista. Però avui, abans, volíem parlar també amb una representació balear que diumenge tindrà també un acte. De fet, demà ja se'n van cap allà. Òscar Rip, com estàs, Òscar?
Super.
Moltes gràcies per haver vengut. I també a Clara Chinaski. Com estàs, Clara?
Hola, molt bé.
Molt bé. Vosaltres esteu en aquest col·lectiu que vos deis Nit de Matances, escrit en Z, i que feis moltes coses. Teniu moltes coses en marxa, sempre, vulguis o no, relacionades amb el terror, no, Òscar?
Sí, totalment.
I ara què fareu? És a dir, demà partiu, participareu del festival, anireu a les projeccions, bla, bla, i diumenge estareu a l'àrea King Kong. Què és això?
La Quinconaria, donde se hará una muestra de fanzines y demás, que estaré también con mi compañero J.M. Wirt, con este fanzine de Crápula, que es nuestro anfitrión en estas sesiones de Nit de Matanzas, una marioneta bastante casposa y muy gamberra, y presentaremos esto y también unos fanzines del el colectivo Palma Greenhouse, que son colegas nuestros y demás, y bueno, a ver un poco, promocionar los cortometrajes que tenemos para cara a noviembre de este año.
Clara, esteu curt, tu també ets, vull dir, vosaltres dos aneu dirigir cada un dels curts i n'hi ha altres dos curts. Uh-huh. En total, quatre. Esteu, Clara, se diu La Cucaracha, no me diguis.
Sí,
i
bueno...
I de què va? Fa por? Fa oi o què fa?
Fa oi, sobretot. bueno, La Cucaracha m'agrada molt el títol perquè recorda la cançó que sí. Tots coneixem molt bé, i és un curt de comèdia terror que volia xerrar de dues coses que pareix que no tenen res a veure una en l'altra, que és la lluvia dorada i les cucaratxes. Volia ajuntar aquests dos factors.
Quins dos temes tan normals de cada dia.
Sí, i bueno, s'ajunten de la manera menys esperada i fa molt d'oi i molt de riera.
Molt bé, i clar, dura 20 minuts o no arriba?
15.
15. Molt bé, Òscar, tu te recordem també del Fantaterror aquell. I ara què presentes? Vull dir, que prepares, sí.
Que preparo. Mi corto, que se pone también este año en esta sesión, es Vampir 66. Es también una especie como de lucha de formatos, bebiendo también de la atmósfera esta terrorífica, pero creo que es más interesante el planteamiento de este festival, ¿no? Que es esos dos horas de terror non-stop, que sirven como aperitivo estos cuatro cortos nuestros, y donde el cine, pues la gente participa, verá los cortos y verá esta experiencia en colectivo con fans del terror y podran participar y chillar y pasárselo bien.
Això està molt bé. També hi ha els altres dos, que són Falso Positivo o Què esperar cuando no estás esperando. Aquesta és d'Anna Valeria Galantini i també del teu altre company, que mos deies abans, en J. Weird.
No, Néstor Arranz.
En Néstor Arranz, que també era de Fan de Terror.
Exactament. Sí, sí.
Ell que farà?
Él hará la cabeza de mamá.
Exactamente, que también es un relat de José León Cano, ¿no? Que ha adaptat. El seu fa simplemente por. Vull dir que no has de riure ni res.
No, es seco, es un poco una explosión de gore y demás.
Molt bé. És a dir, de moment no se poden veure els curts. Se podran veure aquest diumenge amb una sessió...
No, se veran el 13 de novembre en Sala Augusta.
Ah, aquí, sí. Exactament, serà aquesta marató. Llavors, vosaltres feis també una campanya de micromecenatge, ¿no? Què és el que voleu finançar?
Queremos financiar estos cortometrajes que ya se han realizado, pero con este crowdfunding hacemos un llamamiento a toda la gente que sepa que no está sola, de que en Mallorca también podemos ser terroríficos, que podemos compararnos con festivales como Sitges o, por ejemplo, Isla Calavera, que está en Canarias, y que Mallorca en el mapa también ponerlo como un sitio donde tiene cabida este tipo de festivales de género, de terror, gamberro y demás.
Es que ara tenim festivals de documentals, de música, de cinema així, de cinema aixà, de mil coses, però realment de terror no en tenim, eh? Vull dir que tal vegada el podríeu organitzar.
Totalmente, ese es el planteamiento para este año y para años venideros también. Sobre todo le hemos visto mucho feedback por parte del público que ha asistido a estos ciclos y sesiones que hemos ido montando a lo largo de año, todos ellos en Sala Augusta, y parece que el público, o sea, viene y responde bien, y al fin y al cabo es eso, hace una especie de comunidad. Y en el resto de España y comunidades nos conocen como los mallorquines que hacen cosas. También es verdad que en un territorio en el que pues estas marionetas, Crápula y Crapulín, presentan estas sesiones, y es de algo por lo menos novedoso y que no se ha visto en ningún otro lado.
Clar, teniu aquest vídeo amb aquestes titelles, que són com un poc...
Muy gamberros y muy caspas, sí.
Sí, exacte, un poc sí, però bé, van anunciant tot això. Per tant, tenim aquest cap de setmana, diumenge nosaltres no hi serem, però vosaltres sí, sereu en aquesta àrea King Kong del Festival de Sitges i presentareu, com han dit, tot això, i llavors dies...
A les 5:15, exactament.
Ah, molt bé, per si algú hi va. I també, com han dit, teniu aquesta campanya de micromecenatge. De moment, quan nosaltres hem mirat, teníeu ja un 29%, a prop de 1.760 de 6.000 euros que necessiteu. Quin temps tenim per col·laborar?
Hasta el 31 d'octubre serà possible també aconseguir les recompenses.
Molt bé, perquè ara tot li demanam a Òscar, no li demanam a Clara, però clar, tots sou del mateix col·lectiu. Què és el que teniu previst per aquests dies 13 i 14? És a dir, cada dia se projectaran els quatre curts i hi haurà una xerrada?
Bueno, día 13 presentaremos nuestros cortos en dos sesiones casi simultáneas con una diferencia de media hora y aparte traeremos, aparte de los cortos que hemos hecho producido nosotros, cortos que van a rescatar Oscar y J.M. Weird por Sitges y distintos festivales, Sitges principalmente, y también habrá cortos locales que por lo que sea no se han podido ver en Mallorca hasta la fecha, de temática terror, fantasía.
Mira, que divertit. Molts són divertits, és a dir, altres també fan por. Òscar, per tant, també anireu a fitxar gent, no? Estar allà pendents dels curtmetratges i de fer relacions públiques.
Que... No, nos quedan cuatro para cumplir con la parrilla de estos cortos, o sea que todavía si hay algún... o alguna cineasta que tenga algún corto interesante, nos pueden contactar también a través del Instagram @nitdematanzas con Z, en nuestras redes y pues ahí pues crear esta especie de red de contacto.
Qué bo. Clara, tú también ibas, ¿no? En auto dos o más gente. a Sitges?
Jo no vull. Oh. M'encantaria ir a ver el año que viene.
Ja. Òscar, vas tot sol?
No, voy con mi socio Jota.
Ah, sí, clar, sí. Jota Weird. Ara sí.
Jo me quedo aquí con la comunitat.
I segurament l'any que viene la cucaracha estar en Sitges.
Molt bé. I a quina plataforma teniu el micromecenatge? També el troben com a Nit de Matances, en Z?
Si buscais Nit de Matances Crowdfunding, us saldrà un link de GoFundMe i podeu tenir accés. Si us fijais, hi ha una sèrie de recompenses per als donatius. I nada, l'objectiu és que tots aquests cortos que hem fet amb tant amor però amb poc pressupost ens salguin rentables, al fin i al cap.
Que bé. I dona Clara Chinaski, ens sentireu parlar d'ella amb el seu curt La Cucaracha. També de Òscar Rip, amb els seus projectes, ben igual que també la resta dels seus companys, com han dit, en Néstor i també en Jota, exactament. Moltes gràcies a tots dos, que vagi molt bé a Sitges. De fet, nosaltres també connectam demà amb en David Valero i vos seguirem sa pista per estar pendents abans dels dies 13 i 14 de novembre. Moltes gràcies a tots dos, Òscar.
Gràcies.
I Clara, Nit de Matances amb Z, allà els trobàveu a les xarxes socials. Vos deim adeu, vos deixam ara ens informatiu vespre, demà tornem a partir de les 6. Adeu.